Seguim en marxa en aquesta edició d'avui, aquesta edició, com diem, que ens fa compartir els continguts estrictament des de 9:45 via Andorra Difusió Punader, perquè recordin que des de 9:45, precisament des d'aquesta hora, està en marxa aquesta sessió extraordinària del Consell General, de la qual els hem fet referència abans. Arribem al punt de les 11 amb el Josep Tomàs. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Jo entenc que avui sí que hi haurà torb, perquè em dóna la sensació que no arribarà tan tard. La sessió no està, com a mínim, si no sorgés cap cosa estranya, no està programada perquè duri tantíssima estona. Per tant, comencem per aquí, perquè si no, després a vegades ens ho deixem.
Molt bé.
Què
doncs
tens preparat per avui?
Doncs a part de la previsió meteorològica, que és important per aquest cap de setmana, hi ha de nou moguda meteorològica. I també, doncs, evidentment, estarem alerta de les últimes novetats meteorològiques que han succeït arreu del món. Ens anirem també, doncs, als Estats Units per parlar d'aquesta onada de fred i també, doncs, parlarem una mica de com són les illes de calor als diferents indrets del planeta en diferents climes, perquè no és el mateix una illa de calor a Barcelona que, per exemple,
a
Manhattan o que a Moscou o que a Londres o que a l'interior dels Estats Units, que és un clima, doncs, més desèrtic, no?
Acabo de donar un cop d'ull, ara que parles d'Estats Units, acabo de donar un cop d'ull a Chicago, perquè avui algun rotatiu posa en portada una foto de Chicago, als Estats Units, a l'estat d'Illinois, que parlaven, teníem aquest matí 27 graus sota zero, però mira la temperatura de sensació pels vents que hi havia, 37 sota zero de temperatura de sensació.
Jo et dic una cosa, els americans són molt exagerats. Per què? Senzillament, perquè Chicago, a part de que és la zona que més hi neva dels Estats Units, hi ha els grans llacs, hi ha l'efecte llac, no sé si ho hem explicat alguna vegada.
Sí, recordo que un dia ens ho vas explicar.
Ràpidament, és només de que quan bufen vents del Canadà, que són freds, passen per damunt d'aquests petits mars, que són els grans llacs, no? I es carreguen, són vents secs però molt freds, però al passar, doncs, aquests quilòmetres per damunt d'aquests llacs, es carreguen d'humitat i quan arriben a l'altre costat hi ha petites muntanyetes i precipitar, doncs, sense parar fins que no s'acabi. És l'efecte llac, no?, que es diu, que això passa en molts indrets on hi ha mars petits. Per exemple, a l'Adriàtic hi passa. Una mica seria com una llevantada a la zona del Mediterrani. Doncs, a part, també tenen onades d'aire fred. O sigui, cada any arriben als 15-20 sota zero, inclús una mica més. Què és el que passa? Que s'ha fet molt bombo i platillo, sap? O sigui, els meteorògics estem ja una mica cansats de sentir parlar del vòrtex, que ja s'ha popularitzat, com igual que es va popularitzar el de ciclogènesis explosiva.
Ahir va ser la paraula de moda, eh?
Sí, i clar, això no són coses noves, són coses que sempre han existit i que aquí a vegades ho hem parlat. El que passa és que, clar, els americans fan bon vi platillo.
Segur.
Però pensem que a la zona de Chicago, tot això de Minneapolis i tot, els 20 graus sota zero hi arriben. Sí que aquest cop estan per sota, diguem-ne, els hi fa més fred del que és habitual i feia molts anys que no els hi feia tan fred. Però són uns 10 graus menys, no? Però vaja, són molt exagerats, això de que no caminin pel camí, pel carrer, que es poden quedar congelats. Només et dic que a Yakutia, a Sibèria, la temperatura ara mateix, a Yakutsk, són d'uns 45 graus sota zero. La gent fa vida normal. Només et dic això. I els nens deixen d'anar al col·le quan la temperatura està per sota dels 50. Què vol dir això? Que depèn del lloc on visquis, l'afectació és una o és una altra. Aquesta és acostumats a la zona aquesta dels Estats Units, que hi fa molt fred, a l'hivern, i que a més hi neva molt. Temperatures per ells normals, i 10 graus sota zero van amb una samarreteta. 20 graus sota zero ja és per ells fred. Per sota dels 20 graus ja és, bueno, és mortal. A la Sibèria, a la profunda, els 40 graus sota zero és una cosa habitual. Per sota dels 40 ja és una mica heavy.
Contundent.
No? Clar, és com si ens arriba aquí al Pirineu, t'ho imagina't, això que hi ha a Chicago, que mai ens ha arribat, als 56 una mica, es va arribar als 32 graus sota zero a Tangento, i suposo que molts llocs del Pirineu, del nostre Pirineu d'aquí d'Andorra, també s'han arribat a registrar els 30 graus sota zero, tot i que no està registrat oficialment. La temperatura mínima baixa, em sembla que és 27,5 sota zero, l'any 85, a l'estació de Grau Roig, però això vol dir que els 30 es va arribar, però puntualment. Quina és la temperatura per exemple, al Pirineu, a part de la casa, que cada any tenen i que diuen, ostres, ja fa fred. Doncs els 20 graus sota zero, els quals gairebé cada any s'hi arriba o s'hi frega, o al Port d'en Valira. En canvi, jo et dic 15 graus sota zero al Port d'en Valira, o al pas de la casa diràs, home, fa fred, però yeah. És una temperatura habitual. Portem aquesta temperatura a Andorra la Vella. T'imagines 15 graus sota zero a Andorra la Vella? Sí, un desastre.
Sí. Seria heavy.
Seria heavy. Seria heavy.
Per tant, la localització determina molt
exacte.
Precisament a
per tant, aquestes coses. Jo crec que Chicago, com a ciutat que està preparada pel fred, ja que aquí sí que se'ls ha gelat tot, però vaja, jo recordo fotos de cada any que se'ls glaça el llac Michigan, que tot està glaçat, i sí que això tenen aquests 10-15 graus més per sota, però jo crec que exageren moltíssim. Bueno, els agrada també exagerar. I la sensació de fred, evidentment. Yakutia, a llarg curs, amb 45 graus sota zero, i un ventet de 30 km per hora, ja em diràs la sensació que tenen. Et diré llocs que fa més fred encara. Ens anem cap a l'Antàrtida.
De tota manera hem de parlar d'aquí, que la gent estarà molt pendent, suposo.
Es va arribar fa un parell d'anys a una dolina, en una zona que tenen una estació meteorològica i una petita base japonesa, als 90 graus sota zero. Amb això ja t'ho dic tot, no? Depèn. Aquí sí que hi ha...
Aquí sí que és durillo. Aquí sí que,
aquí sí que hi ha... Hem mort congelat pràcticament i sofàcticament.
Aquí sí que és durillo.
Ens anem aquí. Doncs mira, avui, el Lluís Millau deia una miqueta, una velocitat important, pot haver alguna clariana al llarg d'aquest matí, com hi ha ara mateix, especialment cap al sud, i cap al nord alguna molt dèbil precipitació. Els vents van girant de sud-sud-oest, això fa que pugi la temperatura, i que ja al final del dia arribin precipitacions. I amb aquests vents de l'oest, del sud-oest, que seran moderats, la cota de neu ens passarà dels 900 metres d'alçada, de 800 que estaven aquests dies, i ens puja, ara anem a mirar, cap als aproximadament 1.800, una cosa així, entre 1.900 i 1.800. Uh-huh. Al principi una mica més a baix, però pot pujar cap als 1.800-1.900. I continua aquesta precipitació al llarg de la nit. I per tant, precipitacions 1.700-1.900 metres des d'aquesta tarda fins a la nit, tampoc una gran precipitació, però anirà fent, amb un front que ens arriba càlid i amb vents del sud-oest. I després ja a mig matí millora, hi ha una millora meteorològica en quant a que deixa de precipitar, continuen els núvols, però comencen a davallar les temperatures. I al final del dia de divendres, ja començaria de nou, ja al vespre nit de divendres, començaria a nevar de nou a totes les cotes del país, i dissabte continuaria nevant entre dèbilment i puntualment moderadament a la tarda a totes les cotes. I la tarda de dissabte, a part que ja haurà fent cada cop més fred, encara arribaria més fred, i vent, tarda de dissabte i tot diumenge. Diumenge sense precipitacions o molt dèbils, però amb fort vent en alçada i amb temperatures molt baixes. I dissabte s'ha d'afegir, a part de les temperatures baixes, el vent i la neu. Altre cop a totes les cotes. Tampoc sense ser una gran nevada, però sí que afectaria arreu del país. Complicat, perquè ara puja, ara baixa.
Ara puja, ara baixa, sí, sí.
De recordar-se'n que és el que ha de passar.
Bàsicament, nevades a totes les cotes...
Dissabte. Tampoc exageradament abundants, però sí que al nord sí. I amb vent.
O sigui, menys a parròquies centrals i Sant Julià, entenc, i més a partir de major alçada, no?
Exacte. Mm-hmm. Però amb prou fred perquè nevi a totes les cotes. Mm-hmm. Però vaja, igualment nevaria a totes les cotes i ens acabarà afectant arreu, Per tant, aquí sí que hem de tenir previsió. I diumenge, molt de fred, núvols amb alguna clariana, potser alguna nevada cap al nord, i molt de vent, amb torb. Això cap de setmana. Divendres.
Si la gent s'ha de moure, en el nostre entorn, també... Aquesta nevada que deies tu, totes les cotes de dissabte...
Crec que a part del Pirineu...
Cap a baix, entens que... Seu cap a baix?
Crec que a poc a poc pot afectar, però sí que es notarà el vent. Uh-huh. El vent sí, perquè tenim una borrasca, però bueno, hem d'estar alerta, també. Hem d'estar alerta.
Molt bé.
Per tant, dijous i divendres, que és una mica més enredat, dic que avui es van nuvolant, pugen les temperatures, i al final del dia, precipitacions. Pujant cota de neu, 1.700-1.900 metres. Continuant aquesta precipitació, la nit matinada, fins demà mig matí, també cap als 1.700-1.900. Després hi ha una aturada amb núvols, potser alguna clariana, i al final de divendres canvia l'aire, sent més fred, i això fa doncs, que arribi l'inici d'una nova pertorbació, que ens afectaria dissabte, però ja ens afecta també divendres a última hora, amb nevades ja a totes les cotes.
Molt bé, doncs el Josep que es queda ara mateix i farem el butlletí informatiu de les 11, com sempre amb el Josep ampliant aquests detalls, i com dèiem, a partir de 6:45 de la tarda, tot apunta que el Consell haurà finalitzat ja, tindrem el Torb, que si mai no poden escoltar-ho aquella hora ja saben que hi haurà redifusió al punt del migdia diumenge a Andorra, a Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Difusió, o en el nostre web de continguts en el moment que ho considerin. Interessant això de les illes de calor, és un concepte... És un concepte més ciutadà...
Mira, dir que la zona on hi ha més illa de calor, i diràs, ostres, no semblava, és Moscou.
Ah, sí?
Perquè és una conurbació de 80 quilòmetres de diàmetre i s'han arribat a mesurar fins a 14 graus de diferència.
Déu-n'hi-do.
Clar, sobretot a l'hivern, per les calefaccions, etcètera. O sigui, que poden estar, diguem, a l'extraradi a 30 sota zero, en canvi, al centre de Moscou, a uns, doncs mira, 20 sota zero o 15 sota zero, que està,
que
està
ja molt fred, millor, però, clar,
però no,
no
tant.
No és tant.
Doncs sí.
I amb format calor, o sigui, a l'estiu, al punt d'estiu, doncs jo deia Nova York fa una calda... Amb la quantitat d'edificis, de totxo, de ciment, de formigó que
clar,
hi ha...
Clar, una mica tipus Barcelona, eh? És tipus una mica Barcelona,
sí.
Perquè...
Això ho, més i tot, eh?
Això ho hem estudiat amb Gerard Tauler, que és el que, sobre el que estava fent la tesi, i ho compara una mica, no? A petita escala, Barcelona i Nova York a l'estiu, doncs, a les persones d'asfalt, doncs, però també hi ha un efecte que és la marinada que fa que pugui refrescar una mica a certes hores.
Però clar, també la calor més l'humitat, també la xafogó també és important, eh?
I en canvi, per exemple, en zones com zones ciutats de l'interior dels Estats Units, desèrtiques, quan fa més fresqueta, quan l'illa de calor és més baixa, o s'està més fresc al centre ciutat que no pas a les afores, és just al migdia. Perquè hi ha zones verdes, perquè doncs està més climatitzat. Clar. Llavors, a l'exterior, com que és desert, fa més calor.
Clar, no has de notar tant és que no és en els llocs, les ciutats que són més planes que altes. O sigui, en allò on hi ha gratacels, entenc, no?, que queda tot molt més taponat. I, en canvi, moltes ciutats que deies tu del centre d'Estats Units, que el terreny, hi ha terreny de sobres i estan les casetes molt disseminades, allà no... No hi ha aquest efecte. Molt interessant, no m'ho perdré, 6:45 de la tarda. Arriba el butlletí, es queda el Josep Tomàs, nosaltres tornem d'aquí un momentet. Anirem a Noruega amb la gent de Viatges Pirinès i després rebrem els amics d'Andorra Sostenible.